El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teis. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. I avui, seguint una mica la tònica de les últimes setmanes, un racó molt atapeït on hi trobem 6 novetats i una recuperació. I a més, a l'agenda, sessió de Cine Club per avui i sessió del documental del mes per avui i per demà. A la secció 25 anys atrapats parlarem d'un títol important estrenat en aquest últim quart de segle i avui li toca el torn a la pel·lícula El truco final. També parlarem de llibres i pantalles. Us portem una novetat editorial sobre la dona i el cinema i una pel·lícula francesa. I a l'actualitat farem un breu repàs al palmarès dels Òscar que varen donar el passat la matinada del diumenge o dilluns i, per tant, comentarem una mica com van anar repartits els premis. Acabarem, com sempre, amb el concurs on volíem saber quina pel·lícula no veuríeu mai abans d'agafar un avió. I com sempre també comencem amb la recomanació de la setmana, que és allò d'una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Avui, contràriament al que passa habitualment, ens avancem perquè dins del calendari anual la notícia tindrà lloc demà. Demà, amb la celebració d'una nova edició del Dia de la Dona, que es va començar a celebrar l'any 1911 a Alemanya, Dinamarca, Àustria i Suïssa, i que la seva commemoració s'ha anat estenent des de llavors a molts altres estats. La idea quina és? Doncs, més enllà de relativitzar la transcendència de celebrar el dia de, sigui quin sigui aquest dia, valorar que cada any, quan arribem en aquesta data, el dia 8 de març, queda evidenciada encara la manca d'igualtat i oportunitat entre gèneres. Per tant, recomanem Norma Rae, que és una pel·lícula estrenada el 1979 i dirigida per Martin Reed, una història real que narra el procés de conscienciació de la dona a través de la lluita sindical d'una obrera a una fàbrica tèxtil del sud dels Estats Units. Aquesta pel·lícula, Norma Rae, la podeu veure a Prime Video.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Com en los pueblos antiguos, la música.
Pensando y sí, ¿por qué no me ha pasado nada?
Doncs vinga, que en tenim un munt. Obrim novetats amb Tardes de Soledad, el darrer treball del seu director, Albert Serra, que és un documental emmarcat en el món dels toros i el seu entorn. Amb aquest treball, el director va guanyar la Conxa d'Or a la millor pel·lícula del darrer Festival de Sant Sebastià i, tot i que és conegut i molt famós per les seves obres tan franceses com Pacifiction, amb dos premis César o Liberté, Premi Especial del Jurat a Cannes, en aquest cop centra la mirada en un món tan espanyol com és el dels toros, a través de recórrer i viure una jornada de feina del matador peruà Andrés Roca Rey des de les primeres hores del dia i fins que es treu el vestit que l'ha acompanyat durant tota la jornada. Resulta un mosaic d'imatges que confronten una mica la racionalitat humana i la brutalitat del que és un animal salvatge com el toro.
Iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible?
¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que había un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Hasta mañana.
Compañeros colonizadores, prácticamente todos y cada uno de vosotros pasaréis a la historia.
Me han tenido explotado, dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría. Y todos me preguntaban, ¿cómo es morir? La nave estaba...
I canviem una mica de registre perquè ara anem a una de les curiositats de la setmana. La ciència-ficció ens ve de la mà de Mickey 17, que és un divertit i trencador producte que, segons algunes crítiques d'allà on ja s'ha pogut veure, perquè ja s'ha estrenat en altres països, és un al·legat contra Trump, una bufetada al capitalisme i un cop de puny al populisme. Per tant, amb tantes intencions, no ens ha de sorprendre que aquesta pel·lícula duri 137 minuts, és a dir, que traspassa les dues hores, com ja va sent habitual amb tantes i tantes estrenes. Parlant d'estrenes, es va estrenar aquesta pel·lícula al Festival de Berlín i és l'adaptació del llibre del mateix títol, Mickey 17, escrit per Edward Ashton. El que ens presenta és aquest personatge, Mickey 17, que és membre d'una tripulació enviada a un planeta gelat per colonitzar-lo i que es nega a ser reemplaçat pel seu clon, que evidentment es dirà Mickey 18. En el repartiment, Robert Pattinson, Naomi Aki, Steve Yeun i Toni Collette, entre d'altres. I el director ha estat Bong Joon-ho, autor també del guió i responsable de títols com Memories of Murder, Antarctic Journal, Mother o Parásitos, entre moltes altres.
Meus amics, han vingut a la gran ciutat per un esdeveniment molt emocionant.
Comença el show.
És un repartiment d'emergència, Jet. Hem d'aturar el Billy Willy.
Molt bé, rebut.
I acció!
Ens diem Super Wings. I nosaltres fem realitat els somnis de tots els nens del món.
Super Wings, equipeu-vos.
Som els Super Wings.
Cable de rescat!
I no ens movem de Corea del Sud, perquè recordem-ho que és on va néixer Bong Joon-ho, el director de la pel·lícula anterior que us presentàvem, però en aquest cas per anar a Super Wings, com escoltàveu, màxima velocitat. Aquest és el títol que ens arriba d'aquell país amb una pel·lícula d'animació, aventures infantils amb avions i xarxes socials de fons, i que ara veureu, atenció a l'argument, perquè ens presenta Sky, que és un avió, el més ràpid, l'avió més ràpid del món, que ha de salvar precisament el planeta per evitar que el mal destrossi les joguines que han perdut darrerament molta popularitat. El dolent Billy Willy el que fa és preparar un pla per segrestar les estrelles de YouTube i llançar-les a l'espai. Evidentment, això és tot molt recargolat i molt esperpèntic i no sé si creiem si és massa recomanable, com diu la fitxa de la pel·lícula, per totes les edats, perquè No estem fent altra cosa que normalitzar l'ús i el coneixement de les xarxes socials a edats molt, molt joves. La direcció ha estat a càrrec de Xiao Qing Kai i Kai Dongping, i no és un joc de paraules.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Bienvenida a la revista Vogue.
Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo.
Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. ¿Te desagrada que te cuestionen? Sobre todo cuando sabes que te equivocas. Tienes secretos. Muchos. Que jamás compartes.
No me equivoco.
¡Esa es Billy!
Sucedió muy lentamente. Pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es?
I anem potser per la joia de la setmana. Deixem l'Orient per anar al Regne Unit, d'on ens arriba aquesta pel·lícula Lee Miller. Parlem d'un drama biogràfic al voltant d'aquesta fotògrafa, Elizabeth Lee Miller, una model de moda que es va convertir en una reputadíssima corresponsal de guerra per la revista Vogue durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta pel·lícula es va estrenar al Festival de Toronto i després va recollir reconeixements com són les nominacions a millor actriu al Globus d'Or per la seva protagonista principal, Kate Winslet, i el millor film britànic als Premis BAFTA britànics. Està dirigida per Ellen Kuras, que debuta amb aquesta pel·lícula, i basada en el llibre La vida de Lee Miller, d'Anthony Penrose. La producció va tenir problemes de finançament, hem de tenir en compte que va ser un rodatge de 8 anys de durada i fins al punt aquests problemes van ser tan greus que la mateixa Kate Winslet, que també exerceix en la pel·lícula de productora, va haver de pagar el salari de tot l'equip durant 2 setmanes. Cal dir que en el repartiment, a part de Kate Winslet, hi trobem també a Marion Cotillard i Alexander Skarsgård, entre d'altres.
Durante generaciones reímos con ellos, lloramos con ellos y les vimos crecer. En 2025 volverán a la gran pantalla como nunca antes.
Esto, Lucas.
Uy, lo siento.
¡Y apenas nos conocemos! Este es el guión, ve poniéndote al día.
Tenemos que actuar rápido y solo hay una persona que puede hacer el trabajo. El pato Lucas.
¿Yo?
¿Qué? ¿Lucas?
¿El pato?
¿Quién anda ahí? ¡Quítamelo, quítamelo! Oh, ¿eso es todo?
És pràcticament com si estiguéssim al sofà mirant dibuixos animats. I és que acabem les novetats precisament amb una obra d'animació, però que ens remet al dibuix més i més clàssic de tots. Parlem de El dia que la Tierra explotó, una pel·lícula de Looney Tunes. Amb aquest llarg títol, és una barreja de comèdia, sense ficció i aventures, i tot plegat sota la franquícia de Looney Tunes, que és una sèrie, expliquem una mica, de dibuixos animats de la Warner Brothers, que es va presentar en moltes sales de cinema nord-americanes des de 1930 i fins a 1969, i després va passar a la televisió. És anterior a una altra sèrie de la mateixa marca, de la mateixa factoria, que es diu Merry Melodies, que poder algú també ho recordarà, que després va viatjar a totes les cadenes de televisió del món, amb personatges, com hem pogut escoltar, tan populars i famosos com Porky, l'Ànec Lucas, que crec que originalment es deia Duffy, però aquí es va traduir per l'Ànec Lucas, també el conill Bugs Bunny, el Coyot i el Correcamins, és a dir, que molts personatges que ens remeten a la infància de molts dels que ens escolteu. En aquesta aventura concreta seran Porky i Lucas els qui hauran de salvar el món d'un pla extraterrestre que vol controlar les ments dels habitants del planeta. El director ha estat Peter Broussard, que va debutar el 2003 amb The Last American i després ha signat treballs com Hora d'Aventures, Tito Yayo o Looney Tunes Cartoons.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga América.
A ti работаешь клуба.
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande narcotraficante.
¿En serio?
¿Por qué vienes de mí? No. Nos vamos a las putas Vegas.
Ja ho vàrem anunciar, ja ens va passar també quan els Goya, quan els Gaudí, doncs és habitual recuperar un títol d'aquells que han estat premiats en les darreres gales de premis i guardons d'aquesta mena d'esdeveniments. Concretament, en aquest cas, la guanyadora del darrer Òscar, després en parlarem quan fem el comentari de tota la gala, Anora, que va endur-se, recordem-ho, 5 dels 6 premis als que optava, i que és una pel·lícula dirigida per Sean Baker, que ens presenta a Anora, que és una noia que porta el nom del títol de la pel·lícula, una jove prostituta de Brooklyn, a la que se li presenta l'oportunitat de poder viure una mena de conte màgic quan coneix el fill d'un multimillonari rus i que, a més, és un narcotraficant molt important. Però tot se li acabarà amb la presència dels pares d'aquest noi que, vinguts de la mateixa Rússia, trencaran o intentaran trencar tota la seva història. En el repartiment, recordem-ho, la també guanyadora de l'Oscar, Michael Madison, i Mark Eisenstein en els papers principals. I no acabem, perquè a banda de totes aquestes novetats, cal afegir, com ja és habitual aquests darrers programes, un nou títol del cicle 5, que és allò del cinema infantil en català. Ja ho sabeu, dissabtes i diumenges a primera hora de la tarda, a la primera sessió de les 4 de la tarda i a preus especials. En aquesta ocasió podrem veure Buffalo Kids, una producció espanyola d'animació on coneixerem dos germans orfes que arriben a Nova York a finals del segle XIX i buscant el seu oncle agafaran un tren on faran amics d'un tal Nick, que és un personatge que els canviarà la vida. I amb tot això veiem com ens queda una mica la cartellera. Tenim 4 doblets. Primer, el que es produeix només dissabte i diumenge, perquè és amb aquest títol de cinema en català, Buffalo Kids, que fa doblet amb Capitán América Brave New World. Després tenim Paddington Aventura a la selva, en català, amb Anora. Super Wings Màxima Velocitat amb El Secreto de l'Orfebre i, per últim, El Dia que la Tierra Explotó, Looney Tunes, amb Amenaza en el Aire. I a les 4 sales restants, evidentment, la mateixa pel·lícula en cada una de les seves sessions, i que són Tardes de Soledad, Mickey 17, Lee Miller i A Complete Act Now. I a l'agenda, preneu nota d'una nova sessió del documental del mes amb la projecció de Bye Bye Tiberias, de la directora Lina Sowalem. Ella mateixa, la directora, ens portarà de viatge fins al poble natal palestí de la seva mare, d'on va marxar amb 20 anys per complir el seu somni de ser actriu. La pel·lícula reuneix imatges d'arxiu d'avui actuals i també gravació familiar dels anys 90 i arxius històrics per retratar tot plegat 4 generacions de dones palestines. Podeu veure aquest documental, Bye Bye Tiberias, avui divendres a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I encara també dir-vos que tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Borgo, de Stefan de Moustier, un producte del gènere de thriller criminal i amb subgènere de cinema de presons, on ens presenta una història basada en fets reals en el que coneixerem amb Melissa, que és una dona que treballa de guarda de presons i que es trasllada a Còrsega amb tota la família per intentar fer un gir a la seva vida. La integració a la nova presó no serà gens fàcil. Borgo, que és el seu títol, la podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cine Olot. I per últim, dir-vos que el proper dijous 13 de març, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà A Complete Act Now.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
...25 anys atrapats.
I entrem una vegada més a aquesta secció que ens recorda que aquest programa Sessió Contínua celebra aquesta temporada 25 anys en antena i és la secció de 25 anys atrapats i que avui ens volem quedar-hi atrapats en l'any concret 2006. Just en aquell any, un dels directors més innovadors dels darrers temps, i encara ho segueix sent, estrenava una història que destilava màgia pels quatre costats, El Truco Final.
Hay un nuevo espectáculo, pequeño teatro, joven y prometedor mago.
¿Quién?
Tú.
¿Cómo que yo? ¿Y eso por qué?
Quiero volver a trabajar. ¿Y quién va a querer contratar al ingeniero que mató a Julia McCallaghan en un teatro abarrotado?
Quien sepa que no fue culpa tuya. Quien conozca a Alfred Borden y su repertorio de nudos exóticos.
He oído que no ha tenido mucha suerte al atrapar una bala al sur del río.
Es un truco peligroso.
El Truco Final va ser una pel·lícula el projecte de la qual feia anys que rondava pel cap del seu director Christopher Nolan. Finalment, entre ell i el seu germà Jonathan, varen adaptar la novel·la de Christopher Priest. Malgrat prescindir d'un parell de trames del text original, l'escriptor va quedar enamorat del guió adaptat d'aquest nou treball de Nolan. Aquest és el cinquè treball de la carrera del director i defineix bona part de les línies que marcaran tota la seva trajectòria. El protagonisme d'una obsessió autodestructiva i l'antagonisme amb un altre personatge fort que fa que funcioni com a contrapès. Tot envoltat d'una fotografia embolcalladora, plena de primers plans i de visions molt tancada. I el temps, una obsessió no ja dels personatges sinó del propi director que, com ha anat confirmant en totes les seves pel·lícules posteriors a aquesta. D'aquesta manera, El Truco Final estructura la narrativa a través de tres espais temporals que, com passa amb els films, també tenen els trucs de màgia, presentació, nus i desenllaç.
Tendremos que blanquear las ventanas para confundir a los espectadores más curiosos, pero nos vale.
Habrá que buscar un ayudante.
Me estoy ocupando de eso. ¿Ya tienes nombre?
Sí, lo tengo. El gran Danton.
Un poco anticuado, ¿no crees?
L'argument de la pel·lícula gira al voltant de dos mags extraordinaris que es converteixen en enemics irreconciliables degut a la rivalitat per intentar descobrir els secrets l'un de l'altre. Les conseqüències poden ser perilloses, enganyoses i fins i tot mortals. Espectacle rere espectacle, la competició aviat no tindrà límits. Nolan incideix en les formes de cada mag, posant en evidència la diferència de classes a la que es separa, l'un podrit de diners i l'altre ratllant la pobresa. El primer, buscant la glòria a qualsevol preu. El segon, perseguint la fama per subsistir econòmicament. Parlem de l'equip artístic. Després de treballar a Batman Begins, estava clar que Nolan va veure amb bons ulls la participació de Christian Bale com un dels protagonistes. Al seu costat, la rèplica de Hugh Jackman, que es menja tot el que l'envolta. Els acompanyen noms com David Bowie, encarnant Nikola Tesla, i Michael Caine, com ajudant de Jackman.
La jaula no puede ser el clímax, está muy visto.
No de esta forma.
No quiero matar palomas.
Pues no subas a un escenario. Eres un mago, no un genio. Tienes que ensuciarte las manos para poder conseguir lo imposible. Por aquí, señorita Westcott. Es absurdo que conozca al señor Angier si no cabe. A la derecha. Muy bien.
¿Cuál es la dificultad?
Ninguna. Solo estar aquí.
Hem de dir que en l'apartat femení, on aquest director no acostuma a destacar, veiem a Piper Perabo, Rebecca Hall, amb un personatge que dubta sobre els sentiments del seu marit, i a Scarlett Johansson, que certifica l'evidència de que sentir-se per sobre dels altres pot fer perdre els seus aliats més propers. I això sempre resulta perillós. El Truco Final és una virgueria estilística amb un univers dens i a vegades ocult, però sempre entretingut. Nolan ens segueix explicant les coses amb acrobàcies narratives, amb salts en el temps, com dèiem, i amb revolts arriscats estilísticament, però sempre plens de recerques. I això també compta a l'hora de valorar el treball d'un bon director. L'engranatge de peces gairebé és perfecte, amb una posada en escena magistral i uns apartats tècnics, el de llum, el de la fotografia o el vestuari, a l'alçada del que apuntava el director per tots els seus treballs següents. Una carrera que encara avui celebrem i que té, amb El truco final, un dels capítols destacats. Per això, avui l'hem volgut recordar.
Llibres de pantalla.
I parlem ara, com dèiem a l'entrada del programa, de dues recomanacions. La primera serà sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa. Parlem del llibre. Es titula Dames, villanes i lolitas, una mirada feminista al cine con el que crecimos. L'autora del llibre és Sandra Miret i el motiu principal de la seva escriptura és analitzar com es representa les dones al cinema. I és que sovint el rol femenins en les pel·lícules es redueix a tres o quatre perfils repetits periòdicament. El fet que el cinema, com la televisió, hagi estat històricament dominat per homes ha provocat que la mirada a les dones passi per uns filtres que han impedit la diversitat i en ocasions fins i tot les han fet invisibles. Dones amb diversos tipus de cos, racialitzades, lesbianes, trans i tants altres perfils que han estat callats generalment a la gran pantalla. També tenim una part del llibre que ens parla de la dona treballadora en el món del cinema, tant en apartats tècnics, artístics o directius. Dames, villanes i lolitas, el títol d'aquest llibre, l'ha publicat l'editorial Bruguera i ja ho podeu aconseguir per 18 €.95. I una altra recomanació, l'afegim en aquest apartat, que és la pel·lícula francesa Lengua estrangera de la directora Claire Burger. En la mateixa coneixerem a Fanny, que és una estudiant francesa de 17 anys que fa un viatge d'intercanvi a Alemanya, i ella allà coneix a una amiga, Lena, que és activista. I ella, per intentar integrar-se en el seu món i en el seu ideal, Fanny s'inventa una vida, però que aviat l'atraparà i potser sense remei. Estrenada al Festival de Berlín, la podeu veure a partir d'avui a Filmin.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara sí, per fi, tantes i tantes setmanes dient-ho, arriba l'últim capítol, l'últim dia que parlarem de grans premis, de grans gales, de grans esdeveniments al voltant d'això, de guardons donats en el món del cinema. Parlem del palmarès dels Premis Òscar, que com tots sabeu es va donar el cap de setmana passat, i que les dues notes predominants o els dos titulars que hauríem d'encapçalar la notícia seria el buit fet a la pel·lícula Emília Pérez en general, no ja a la seva intèrpret sinó a tota la producció, i també el fet que Demi Moore va marxar sense premi. Com a destacada, ho hem dit, hem comentat, ho hem explicat més d'una vegada, Nora va guanyar el títol als premis de millor pel·lícula, direcció, guió original, muntatge i actriu, és a dir, 5 premis de 6 als quals estava nominat. És una pel·lícula que, recordem, ho ja havia guanyat la Palma d'Or a Cannes i ara ho feia als Oscar, cosa que només ho han pogut aconseguir dues produccions, com són Marty del 1955 i la més recent Paràsitos del 2019. Hem de dir que Emília Pérez, però, va guanyar dos títols, encara que molt personalitzats en l'actriu Zoe Saldaña, perquè van guardonar la cançó original, que era seva, i també el paper d'actriu secundària en el seu rol. The Brutalist, la pel·lícula que també tenia 10 nominacions, va guanyar el de música original, fotografia i actor per Adrian Brody, ara ho direm, i Wicked, que tenia 10 nominacions. Wicked i Dune parte 2 eren dos produccions que tenien els premis ja pràcticament adjudicats abans de començar. En el cas de Wicked han estat els de vestuari i direcció artística, i en el cas de Dune, el de so i efectes visuals, és a dir, que eren cantats i claríssims. Conclave, que partia amb 8 nominacions, es va quedar només amb el de millor guió adaptat, i La Sustància, aquesta pel·lícula interpretada per Demi Moore, va guanyar el premi al millor maquillatge. Sean Baker, que és el director de Nora, que també va guanyar el premi de millor director, va fer un al·legat per l'assistència del públic a les sales de cinema, al qual ens subscrivim, evidentment. Té la curiositat de que va guanyar 4 Oscars, però personals, perquè a banda de pel·lícula i de director, també el muntatge i el guió original són obra d'ell. Per tant, els 4 Oscars han anat a parar a damunt de la repisa aquella que hi ha damunt de la llar de foc o en alguna estanteria, perquè són personals. És un fet que només havia aconseguit Walt Disney a l'any 52, 4 Oscars per una sola persona, però en aquell cas eren per treballs diferents. En canvi, aquí és per una sola pel·lícula. Com deia Adrian Brody, després de 23 anys de guanyar El Pianista, s'ha endut aquest títol, aquest guardó, a millor actor per The Brutalist, i desbancant, superant a Timothy Chalamet, que amb aquest paper de Bob Dylan o Ralph Fiennes a Conclave es van quedar a les portes d'aconseguir-ho. I com a actriu, dèiem, Michael Madison per Anora, un registre molt espectacular amb els canvis de situacions i d'humor que perfectament exerceix aquesta actriu, i que va deixar, com dèiem, les ganes perquè Demi Moore s'emportés aquest Oscar, que possiblement sigui l'última oportunitat per la pel·lícula La Sustància. Molt interessant i molt positiu els premis aquests col·laterals que diem, com és el de el millor pel·lícula d'animació per Flow, de Letònia, que és el primer Òscar que aconsegueix aquest país, circumstància que també es repeteix en Brasil, i la producció A Una Història Aquí, que va guanyar el premi a la pel·lícula internacional. I per últim, també un altre treball molt recomanat, el documental No Other Land, de Palestina, que va guanyar el premi en aquesta categoria.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
I anem acabant per regalar entrades, com sempre fem, però abans us avancem que el proper programa tindrem un nou capítol d'El Nus de la pel·lícula, com us vàrem anunciar. Parlarem del cinema i les finestres. Pregunta de la setmana anterior, us dèiem, quina pel·lícula no veuríeu mai abans d'agafar un avió? Evidentment, s'han portat el primer premi, el primer lloc en el rànquing, en el pòdium, una pel·lícula com La Societat de la Nieve. Evidentment, la majoria de gent, fins i tot una persona de talla que, sobretot si viatges d'Argentina a Xile, no miris aquesta pel·lícula abans d'agafar un avió. Després hi ha hagut més genèrics d'altres persones que han dit cap pel·lícula on l'avió tingui un accident o cap pel·lícula d'avions, però també, per altre costat, hi ha el contrari. Hi ha qui diu: no em faria res veure cap pel·lícula d'avions perquè l'agafaria igual, evidentment. Entre totes les propostes que se'ns han enviat, tenim a Montse Masmitjà, que ens ha dit Viven i que té dues entrades per anar al cinema, gentilesa del Cine Olot. I per la setmana vinent, a partir del llibre que parla de la dona en el cinema i també de la festivitat de demà del Dia de la Dona, el que volem saber és, en general, de tota la història del cinema, quina dona destacaríeu i per què? Ja pot ser una actriu, una directora, una tècnica, una escriptora, qualsevol dona relacionada amb el món de cinema i per què la destaqueu. Envieu les respostes, com sempre, al Facebook i Instagram del programa. Nosaltres, si hem de parlar de les dones en el cinema, hauríem de recordar la de la veu que avui ens ha faltat. Que passeu un bon cap de setmana i a reveure.